tinc una sa temporada turística i malgrat la temporada encara no hagi començat, el fet de que ja hi ha hagut una crida massiva a tota aquesta mà d'obra que s'ha d'incorporar ja a principi de març, tal vegada mos ha eclipsat una miqueta aquest pont.
10 i 4 minuts, més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts. Continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. És la segona hora d'aquest programa que es diu El Dia. Ho fem repassant l'actualitat. Un apunt, un incís respecte a un dels temes amb el qual iniciàvem aquest programa. Recordem que estem ben pendents de l'operatiu de recerca per intentar localitzar fins a 3 embarcacions que haurien desaparegut entre la ruta d'Algèria i les Illes Balears, amb una vuitantena de migrants a bord, entre ells 10 dones, 2 nadons, un avís que va donar l'ONG Caminando Fronteras. Just demanava amb Joana, delegació de govern, si podia confirmar que aquest dispositiu de recerca s'hauria reactivat o no a dia d'avui, que és el que sabem, la darrera hora.
Idò, la darreríssima hora és que dues d'aquestes 3 embarcacions ja han estat interceptades per la Marina Argelina, un avió de Frontex i també un altre de la Guàrdia Civil. Estan ara mateix, a hores d'ara, a la recerca d'aquesta tercera embarcació desapareguda i també hem intentat demanar a delegació de govern si mos podien informar de com es troben les persones que haurien arribat o trobat amb aquestes dues embarcacions que sí que ja han estat localitzades.
Sí, no com, tenim més com informació. Com explicaves, literal, llegim des d'aquest xat, han estat interceptades per la Marina Argelina, però clar, desconeixem l'estat de les persones que viatjaven a bord d'aquestes dues embarcacions. Exacte. Mancaria una tercera per localitzar. Recordant que parlam de més de 80 persones, 81 en concret, 10 dones i 2 nadons. Seguirem ben pendents. També el nostre programa s'ha posat en contacte amb la delegació de govern per poder connectar amb Salvament Marítim i així poder conèixer la darrera hora d'aquest dispositiu de recerca. Tot d'una que tinguem informació, així la transmetrem a oients i espectadors. En un dia en què tenim bones temperatures, continua la tranquil·litat aquí, a les Illes, la tranquil·litat meteorològica.
Sí, meteorològicament parlant, poden dir que hi ha tranquil·litat a les Balears, sobretot ara que ve aquest cap de setmana llarg per a moltes persones que faran aquest pont referit a la diada de les Illes Balears. Tant avui com demà tornarem a tenir alguns bancs de boira, primeres hores dels matins, perquè després deixaran pas a un cel més assolellat, amb pas també d'alguns núvols prims. Les temperatures, com podeu observar en aquesta imatge, en aquest mapa de les Illes, tornaran a superar els 20 graus a punts de Mallorca i també d'Eivissa, 22, 23 graus aproximadament aquests dies, avui divendres, dia 27 de febrer, i també demà, dia 28, darrer dia de febrer, tindrem un temps bastant suau, podríem dir.
Obrim les nostres finestres, aquestes beauties que ens permeten comentar el temps en directe, veure les imatges en directe i descriure-les per als oients de ràdio. Fixeu-vos que havíem informat a primera hora del matí com se podien produir alguns retards, sobretot a l'aeroport d'Eivissa per mort de la boira. Tenim imatges en directe del port de Pollença on pràcticament no es veu res. Seria el tercer dia de bancs de boira continuats al nostre arxipèlag. Hi ha molt poca visibilitat a alguns indrets de les nostres illes. Aquest és el del port de Pollença, on pràcticament, Joana Maroto, la visibilitat és nul·la, perquè ni tan sols se veu aquesta línia de l'horitzó.
Sabem poc, fins i tot aquestes embarcacions que sabem que hi ha a prop, però com dius, hi ha molt poca visibilitat zero o quasi nul·la per aquest dia, per aquesta jornada, en aquestes hores que, com dèiem, han afectat en els vols amb molt de retraso, sobretot pel que fa a l'aeròdrom o a l'aeroport d'Escodolà, a Eivissa.
Una imatge més, en aquest cas, obrim les nostres finestres de nou per analitzar l'estat del temps. Fixeu-vos que Menorca ens presenta una estampa ben diferent, semblant illes que no tenen res a veure o d'un altre indret de la geografia, perquè el temps se m'esquida a Menorca, és d'una calma absoluta, referint-se a l'estat de la mà. Sí, però és una fotografia. Fixa't que aquest és un lloc on sol bufar el vent, però
quan
no...
Quan bufa se nota.
No ha estat el cas de la jornada d'avui, on llueix el sol i la mà se troba en calma en aquest indret de se m'esquida a Menorca. Pendents del temps, després Continuarem també, sobretot, analitzant, no?, si ha pogut produir-se algun retard més o alguna incidència en els vols, perquè recordem que ens trobem davant un cap de setmana amb un pont, pràcticament, ja, no?, de cara al proper dilluns. Moltes persones sortiran per gaudir d'aquest pont. S'han confirmat al voltant de 2.000 vols, molt de moviment a l'aeroport, així que seguirem pendents d'aquesta qüestió.
De fet, ja hi ha
gent
que ha iniciat el seu pont. Molta de gent, moltes escoles tampoc fan classes d'avui, i ja podríem dir que molta de gent ja ha començat el seu pont d'aquesta diada de les Illes Balears.
Que ho puguin gaudir, qui tingui aquesta possibilitat. Avui parlem d'altres qüestions que criden l'atenció, perquè per primera vegada, atenció, és un tema un poc feixuc, tal vegada, de divendres, però segur que intentaran donar-li la volta. Les incineracions han superat els enterraments al nostre país. Segons dades de la patronal del sector funerari, més de la meitat de les persones que van morir l'any 2024 van ser cremades, i fa només 20 anys aquesta opció era pràcticament minoritària.
Exacte, i aquest canvi està, podríem dir, progressiu, discret, gairebé silenciós, però constant i tira-tira, com se sol dir. I el més sorprenent és que no sembla respondre només a una pèrdua de religiositat, perquè el 86% dels funerals continuen sent cerimònies religioses. Tampoc la diferència de preu entre enterrament o incineració és gaire significativa. Per tant, molts demanant que està passant. Parlam d'un canvi cultural, per exemple, de noves formes d'entendre el dol, la família, l'espai, la mobilitat. Influeix la manca, per exemple, també de nínxols dels cementeris urbans o la dispersió geogràfica de les famílies, o també és una consciència mediambiental. Mos demanen moltes coses, no sabem si...
Quina podria ser la raó, veritat, exacte, darrere de tot això? Ho volem analitzar, aquesta espècie de gir històric, des de dues mirades complementàries, l'antropològica i la professional. I per aquesta raó ens acompanyen aquí als nostres estudis Àlex Miquel, antropòleg i president de l'Institut d'Antropologia de les Illes Balears. Àlex, com va? Bon dia. Moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
I ens escolta també Carlos Martínez de Tejada, que és gerent de l'empresa funerària municipal de Palma. Carlos, bon dia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Començant, si vos sembla, des del punt de vista antropològic, no sé, Àlex, si estem davant un canvi de paradigma en la manera d'entendre la mort.
Sí, no, el canvi de paradigma és evident. Ara tenim un concepte de la mort absolutament diferent del que teníem. La mort ja no és tan propera, la mort se tecnifica als hospitals que no pas a casa, la mort se considera una cosa contaminant, i sobretot que han deixat de celebrar la mort. És a dir, tots els rituals que se feien entorn a la mort, és veritat que segons les classes socials poden ser més o manco importants per la importància de la persona, però s'han reduït, i el que s'està celebrant realment és la joventut. Hi ha una mena d'eternicisme, és a dir, mai no ens morirem. No? I tenim una cosa molt clara, la gerontocràcia, per exemple, no?, que tenim. Recordem que el president de Xina i el president de Rússia van ser enxampats en una conversa en la qual proposaven arribar fins als 150 anys.
Sí, quina por, aquesta conversa.
Tenim,
sí,
tenim una concessió absolutament diferent. I, conseqüentment, també, la manera en la qual se tracta la mort, aquesta mort que apareix com a contaminant i, a més, molt dissociada del grup al qual pertany el mort, aquest concepte de la mort, diguem que s'intenta allunyar el màxim possible, que cada vegada els rituals són més breus. Recordem que el mur de Facebook és el que indica en el moment en el qual se deixa de donar el condol. És a dir, quan deixen d'aparèixer el teu nom, el nom del mort en el Facebook, s'ha acabat el condol.
I ara que dius això, Àlex, una altra cosa que també ha canviat molt és el tema de les esqueles. En els pobles, els ajuntaments pengen les esqueles també en el Facebook, no per notificar en els veïnats aquestes morts. Però te volia demanar. Tradicionalment, la tomba era un espai físic, no?, de memòria i també de vinculació familiar. Què implica culturalment també aquest canvi, aquest fet, no?, del qual parlem avui? No sé si que desaparegui aquest espai o que se transformi. Evidentment, hi ha gent que, encara que la incinerin, vol que les cendres quedin dins un nínxol o dins un cementeri, però d'altres persones ho fan d'una altra manera. També és un canvi també de paradigma?
Sí, lo de la tomba és per diverses raons. Hi ha una raó cultural, que si volem religiosa, no sempre els rituals són religiosos, no? O sigui, diguem, les religions tenen rituals, però no tots els rituals són religiosos. La qüestió de la tomba depèn també un moment d'això. Per exemple, si nosaltres miram quines religions han més sempre, o fins i tot han prioritzat la incineració, tenim l'hinduisme, tenim el sintoisme, tenim, per exemple, els sikh, els budistes, que sí, que veuen que és una forma de purificació, però hi ha les religions del llibre, les religions abrahàmiques, totes tres negaven la incineració. Per dues raons. Una, perquè era una cosa pagana, però per l'altra, perquè quan hi hagi el judici particular, però sobretot el judici general, l'ànima i el cos se tornen a unificar. Uh-huh. Per exemple, si mirau els jueus ortodoxes, quan hi havia atemptats, anaven amb uns guants a recollir les peces més petites dels morts, justament per poder-les enterrar completament. L'islam continua absolutament prohibit, en el cas del judaïsme també, i les esglésies cristianes ho han admès més, i recordem que el catolicisme només a partir del 1963, en Pau VI, que s'admet
la incineració.
És a dir, això també té a veure. I després hi ha un problema també de cost de manteniment de les tombes. Ja se feia en pobles on, per exemple, jo recordo Eivissa, on el terrament a lo que era la parròquia, la forma d'estructuració, diguem, poblacional d'Eivissa, el que feien era una reducció de restes, i el que feien era circular, és a dir, la gent estava enterrada a la seva tomba, i el primer que havia estat enterrat, la necessitat, havia poc espai, el que se feia era reducció i tirant dins l'osari. No?
Això... Vull demanar-li a en Carlos, no?, que ens escolta, i a més el seu plànol ho diu tot, perquè ens atén en directe des del cementeri de Palma. Recordem que Carlos Martínez de Tejada és gerent de l'empresa municipal funerària de Palma, perdoneu. Carlos, vostè ha detectat aquest augment en la tendència? No sé si podem parlar d'uns anys enrere o si realment des de res 5 anys. Quan se va començar a notar aquesta incidència, aquest augment en les cremacions, en les incineracions?
Sí, va aumentando poco a poco. En este momento, hoy, el 60% de los servicios son incineraciones. Y esto ha ido subiendo y subiendo y subiendo. Pero bueno, las costumbres van cambiando. Y yo creo que, de alguna manera, Baleares es una tierra muy abierta, muy capaz de integrar gente de todos lados del mundo, y de alguna manera eso permite que los usos, que las costumbres vayan cambiando y se vayan amoldando. Y la muerte, efectivamente, como se ha comentado antes, ha ido cambiando su paradigma. Antiguamente era un momento de dolor, un momento de ir y volver a ver a tu difunto. Hoy en día estas cosas están cambiando poco a poco.
Carlos, i també te voldrien demanar si econòmicament, no, abans que la diferència era bastant petita, no, entre fer un enterrament i fer una incineració. El cost inicial té poca diferència, però ara també ho assenyalava en Àlex, a mitjà i a llarg termini sí que pot marcar o variar la diferència, no? Les famílies tenen en compte aquest factor, que, per exemple, haver de mantenir un nítxol, una tomba, és més car a llarg termini?
La tarifa de conservación de una unidad de enterramiento grande o de un columbario, el columbario es donde se depositan las cenizas, la tarifa de conservación es muy, muy pequeña. Luego, efectivamente, hay que cuidar esa concesión. La concesión tiene unos derechos y tiene unas obligaciones. Esas obligaciones tienen que ver con cuidar tu unidad y tiene que ver con la tarifa de conservación, que ya repito, es muy pequeña.
Carlos,
no solo eso.
Una curiositat, no, perquè en sabeu que Espanya és el país europeu amb més fons crematoris. Aquesta infraestructura, no sé si pot haver facilitat també, no, que aquest canvi de paradigma.
Es así. Nosotros en particular tenemos cuatro hornos crematorios y por lo tanto podemos dar un servicio muy rápido y muy eficiente. Pero da igual, porque en este momento está habiendo de todo. Hay gente que quiere mantener su unidad de enterramiento, hay familias que quieren tener un nicho pequeño, familias que quieren tener un nicho grande, que quieren tener un nicho de muchas unidades, una capilla o un columbario.
Qué curioso.
Incluso estas cosas van, sí, estas cosas van cambiando y dentro de poco, no, a ver, nosotros dentro de poco haremos nuevos proyectos, vamos, ya los estamos haciendo, nuevos proyectos que permiten la incineración desde otro punto de vista.
Que curiós, perquè, clar, que canvien les tendències. I jo no sé si també, i ara tornarem amb tu, Carlos, però, Àlex, canvia també el dol. Perquè, clar, segueix sense veure-se la mort d'una manera natural. Jo crec que això no és com els nostres predins, que la mort jo crec que se contemplava com una part de la vida. De fet, els nins fins i tot anaven a vetllar morts. Ara això és totalment impensable. Canvia també la manera de dol quan parlem d'una incineració o quan parlem d'un enterrament, en certa manera, pels familiars?
Sí, que canvia. No? I no només que canvia la manera de dol, sinó que jo me'n recordo un TFM que va fer una lota molt interessant, me'l va demostrar com l'intel·ligència artificial, el xat GTP, arriba a aconseguir que el mort no se mori mai. És a dir, nosaltres podem construir la persona que s'ha mort a través del xat GTP i parlar indefinidament amb aquesta persona. És a dir, aquesta de desocialització de la mort, d'allunyament de la mort. I, efectivament, per exemple, la Joana deia abans una cosa molt interessant, no? Deia això de que encara se fan les esqueles en els pobles. Per què? Perquè en els pobles encara hi ha aquest sentit de comunitat que se va esveint, no? Per la multiplicitat de gent, per la varietat de les procedències, etc. Però el mort se moria físicament, però no socialment. Per això era molt important que estigués enterrat al propi cementiri del poble. Però tot això va canviant i, sobretot, la gent va canviant. Ja la residència continuada de per vida, generació rere generació, s'ha acabat, a la qual cosa la tomba ja no significa el que significa.
Això no sé si també vol dir que anem cap a una societat més individualista i menys arrelada en el territori i fins i tot a la societat o en el nostre entorn, no?
Sí, però és curiós que la incineració pot servir justament per mantenir un contacte quan la distància s'incrementa.
Clar.
Les cendres se poden arribar a dividir i que cadascú tingui el seu paquetet de cendres.
Home, de fet, ara hi ha gent que fins i tot les utilitza o fa joies o se fan diferents paquetets. Això, Carles, és el dia a dia, no? Perquè per les famílies li dona consol dividir aquestes cendres. Sé que pot sonar, cridaner o curiós, però sí que pot donar consol a les famílies, no?
A ver, los usos están cambiando, pero es que llevan años y años y cientos de años cambiando. Deberíamos recordar hace 200 años cuando salían los difuntos a través de la Rambla, compraban flores allí, se tomaban una copita, se abrazaban y eso pasaba aquí. Y hoy en día, pues bueno, pasan otras cosas, pero pasan otras cosas y más que van a seguir pasando, porque al tener también una diversidad cultural tan interesante, pues yo he ido a ceremonias donde hay música, he ido a ceremonias donde, como señalaba el compañero, se hacen películas, se hacen vídeos, se recuerdan canciones, y yo no tengo claro que la vida se acabe con la muerte. Cuando tú dejas cosas para tu futuro, para tu sociedad, para tu familia, cuando dejas valores, cuando dejas cosas importantes, cosas socialmente importantes, pues igual la muerte no está. Es otra cosa.
Carlos, me encanta la manera de veure la mort d'en Carlos, sobretot perquè fa feina...
La té ben a prop.
Sí, la té ben a prop. Li recorda cada dia que això és efímer, però m'agrada la seva actitud, no?
Exacte.
Dona també consol als qui no ho tenim tan clar o als qui puguem tenir dubtes. Tenc una curiositat, Carles, que no vull deixar de plantejar-te. Quan Joana deia que Espanya és el país europeu amb més forns crematoris i que aquesta infraestructura podria ser que hagués facilitat el canvi, no?, o propiciat, amb quina freqüència funcionen? O sigui, teniu 4, però no sé si ja, per curiositat, estan en ple rendiment, s'utilitzen tots els dies...
Totalment. Los usamos todos los días, hay multitud de servicios, pero ya te digo, hay servicios de toda índole. Servicios de incineración, por supuesto, muchísimos. Servicios de inhumación, también. En este momento, lo que decía, el 60% son incineración, pero el otro 40% también siguen. Y sigue habiendo demanda de unidades de enterramiento para inhumación, y sigue habiendo demanda de este tipo de unidades tradicionales. De hecho, una parte de estas unidades, en breve, se ajustarán sus precios a la baja, perquè vemos que és lo que la gent està pidiendo.
Mira, sabeu que aquest tema suscita moltes curiositats i molt de dubtes, perquè ara mateix que en Àlex d'això de que unes mateixes cendres se poden dividir, se poden repartir, no?, entre familiars que se'n vulguin dur un poquet a casa seva, o que fins i tot la gent ho pugui dur en el seu país o comunitat d'origen a repartir. Clar, també hi ha el tema d'escampar, no?, les cendres, per exemple, exemple, ja sigui a la mà o a una terra. O... En el tema de la mà, quines són les limitacions legals, no?, que hi ha? Perquè molta de gent ho fa i crec, si no vaig malament, que no és del tot legal.
Las cenizas son ácidas. Tienen un pH un poquito alto y por lo tanto naturalmente no son perfectas para el medio ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros lo tenemos clarísimo y estamos iniciando un proyecto que nos va a permitir que las cenizas se mezclen con el medio ambiente, pero de una manera buena, legal y que sea sana para el medio ambiente. Esto ya lo veréis en un futuro muy próximo.
Sembrant arbres, por ejemplo. Carlos, m'haurà de dir...
Perdó?
No, que ara m'has explicat per això i ara et deixat com un incògnit, no sé si, per exemple, serà...
O que el projecte no ha sortit, o que està en procés, no sé.
No sé si serà enterrant aquestes urnes amb un arbre damunt, per exemple.
Dentro de poquito tendremos el proyecto ya en marcha, ya tiene todas las licencias y dentro de poquito ya os hablaremos de él, cuando lo tengamos ya todo muy
claro, muy ajustado. En Carlos és molt prudent, però crida l'atenció també que serà un projecte pioner perquè no tots els cementeris tenen aquesta possibilitat, la qual cosa ens alegra que el nostre precisament sigui pioner i sobretot allí apostat per la sostenibilitat, perquè això també, aquí hi ha un altre tema que és el de sostenibilitat i el de l'espai, que també podríem encetar un nou debat. No fa tant incinerar-se era la mort, mai millor dit. O sigui, era concebut com, no sé...
Quasi com una no sé si dir excentricitat, però com una novetat, no? Una mica com una cosa molt bohèmia, fins i tot.
No, i mal mirat. No, com podeu fer això amb el vostre... etcètera, no? Però, si voleu, us puc contar una anècdota de la meva família del nord d'Itàlia. Gent que havia emigrat i va morir sa padrina en la immigració. I llavors es van enviar la carta, etc, però les cartes trigaven a venir. I llavors, en un moment determinat, la gent que encara quedava a Itàlia va rebre un sobre de sopa, que venia d'Amèrica. Normal. No existia. Els sobres de sopa se la van menjar i van escriure boníssima la sopa, però en aquell moment va arribar la carta, que arribava més tard, i deia, vos enviam les cendres de la padrina. És a dir...
No és vera.
Sí, no sé, se non è vera ben trovato, no? Però en qualsevol cas, és una cosa que sentireu moltes vegades que se conta. Però és veure aquesta idea de nosaltres enviant part de les cendres, però les envieu perquè estigui amb altres. És a dir, això de que la incineració suposa una ruptura d'aquesta continuïtat, d'aquesta socialització, no, perquè en Carlos tenia raó. Les coses estan canviant i la socialització també canvia. Per tant, no estem trencant el vincle, sinó que estem adaptant els vincles a la realitat. Tenim una diàspora familiar i el que fem és que els morts se quedin un poquet en cadascú de nosaltres. Per cert, m'ha agradat molt això de l'abonament pels arbres amb el nom de cadascú. Això del mort a bo m'encanta.
Carles, no sé si vols, abans d'acomiadar-te, no, ja que no mos avançaràs més d'aquest projecte i ho entenem, perquè evidentment el cementeri de Palma està fent feina en aquestes novetats, no, però sí que mos has dit que podria, o almenys has confirmat que podria ser una decisió pionera, no? O posar el cementeri de Palma al capdavant.
Pionera.
Exactament, això sí, veritat.
Pionera a nivell mundial.
Pionera a nivell mundial, perdó? Ostres, no esperava que es titulam. Pionera a nivell mundial. Per quin argument, en concret? Per la sostenibilitat, per exemple?
Totalmente. Por el tema de que la muerte, la incineración y el cuidado medioambiental esté todo unido. Hace poco, pues esto no existía. Ahora sí.
El Manco, ja que ens has donat aquesta prèvia, si t'assembla, te pots comprometre a venir aquí a contar-nos-ho quan el fet sigui ja una notícia o sigui més tangible, si estàs d'acord, val?
Encantado. Y quería además señalar una cosa, que creo que también es una cosa muy buena, que es que antiguamente determinadas comunidades querían irse de nuevo al sitio de donde venían. Hoy en día, cada vez más, quieren quedarse en Palma. ¿Vivos? O menos vivos, pero quieren quedarse en Palma.
Aquesta
frase... Sí, m'he quedat.
Però bé, això també, d'alguna manera, explica que la gent que ve aquí acaba no només integrant-se, sinó estimant que nostre, però això volen quedar-se aquí. Clar,
també
vius o morts.
Exactament, vius o morts. Si és que no hi ha com dir les coses per al seu nom i llevar-li parafernàlies.
Un nou recurs turístic, moriu-vos a Palma. Pot ser, sí.
Exactament. Carlos Martínez de Tejada, gerent de l'empresa funerària municipal de Palma. Moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
I Àlex Miquel, antropòleg i president de l'Institut d'Antropologia de les Illes Balears, amb ells dos han comentat com pràcticament ara tothom ha canviat de tendència i s'estima més incinerar-se que no enterrar-se. Ha estat un gust, Àlex, fins a la propera. Moltíssimes gràcies.
Un plaer d'altres.
Són les 10 i 28 minuts. Fem una petita pausa i tot d'una actualitzam la darrera hora respecte a la recerca d'aquest dispositiu. Recordem que parlam de tres embarcacions desaparegudes. Al manco dues han estat interceptades. Tot d'una, ampliem aquesta informació.
El dia. IB3 Ràdio. Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i mitja, passen només d'un minut. Actualitzam aquesta darrera hora. Vos comentàvem que continuava el dispositiu de recerca de les tres embarcacions desaparegudes amb més de 80 persones, i dues de les tres embarcacions amb 81 persones a bord han estat interceptades. Recordam que en elles hi havia dos nadons, una desena de dones que havien partit des d'Argèlia cap a Balears, i han estat dues interceptades per la Marina Argelina. Per altra banda, respecte a aquest dispositiu de recerca, un avió de Frontex, un altre de la Guàrdia Civil, continuen amb les tasques de recerca per tractar de localitzar aquesta tercera embarcació. Joana.
Sí, Marta, hem de dir que de moment no sabem ni quantes persones viatjaven en aquestes dues embarcacions, ni tampoc l'estat de salut en què els han pogut rescatar. Esperem que tots es trobin en perfecte estat de salut, això ho desitgem des d'aquí. Però també vos hem de dir que cal recordar que les tasques se centren ara en el sud de Cabrera després de l'alerta llançada per l'ONG Caminando Fronteras. Aquest dispositiu de cerca se va activar ahir cap vespre, dijous cap vespre, després de que l'organització traslladés aquesta informació a l'administració, que una vegada comunicada per les famílies de les potencials víctimes varen començar amb aquest dispositiu. Al llarg del dijous, segons varen informar des de delegació de govern, un avió de Frontex també ja va realitzar diverses batudes per tractar de localitzar aquestes embarcacions. La recerca se centra ara en la zona, com deien, del sud de Cabrera, encara que els efectius no disposen de les coordenades concretes amb les que podrien localitzar aquesta embarcació que encara queda.
Parlem de dues embarcacions interceptades per la Marina Argelina. La pregunta és l'estat de salut d'aquestes persones, no
sí,
ho sabem.
Hem enviat a tot d'una que hem rebut el missatge de delegació de govern.
De fet, el darrer missatge diu que se podrà donar més informació d'aquestes embarcacions quan es localitzi aquesta tercera, o sigui que desconeixem l'estat de salut de les persones que viatjaven
quantes
a bord.
Viatjaven,
quantes
hi viatjaven i si dins d'aquestes embarcacions...
Parla d'aquesta xifra, no, 80, però sí que se desconeix
80
entre les tres. Exactament.
I tampoc sabem si dins d'aquestes dues localitzades s'hi troben aquests dos nadons que com deien viatjaven en aquestes embarcacions.
En tot cas, el nostre programa s'ha posat en contacte amb Salvament Marítim i tot d'una que puguem connectar amb ells intentarem actualitzar aquesta informació del que ha estat un drama humanitari. Les arribades van començar fa una setmana i ara, just dies després, no, de l'augment d'aquest flux, ens trobam amb una notícia tan tràgica com aquesta. Desaparegudes aquestes tres embarcacions, dues d'elles han estat interceptades, però desconeixem l'estat de salut de les persones que viatjaven a bord. Mentre seguim avançant amb altres tipus de notícies que no tenen a veure amb la crònica de successos ni molt manco, però que sí que són interessants perquè ens parlen de la salut, del futur dels nostres joves. Les begudes energètiques podrien tenir, atenció, els dies comptats entre els menors de 16 anys. Cada vegada hi ha més veus que reclamen limitar o fins i tot prohibir-ne la venda dels adolescents i ara també és el propi govern qui ho està estudiant.
Sí, parlant de productes amb altes dosis de cafeïna i de sucre que s'han convertit en habituals fins i tot en els patis dels instituts. Però quin impacte tenen realment en la salut física i mental d'aquests joves? Diversos professionals de l'educació i de la salut alerten que no són refrescos innocus, sinó estimulants que poden afectar el son, la concentració i fins i tot, Marta, la conducta.
La pregunta és una qüestió de salut pública? S'hauria de regular com se regulen altres coses com, per exemple, el tabac o l'alcohol? Volem parlar avui amb experts i així poder entendre què hi ha darrere d'aquest debat. Així que, en primer lloc, saludam Joan Ramon, que és president d'ADESMA, és l'Associació de Directors i Directores d'Educació Secundària de Mallorca. Joan Ramon, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Des dels instituts sí que s'ha detectat un augment de consum de begudes energètiques entre els alumnes, sobretot els darrers anys, veritat?
Sí, de darrers anys me n'estem donant compte que eren unes begudes que s'estaven consumint de manera abusiva, crec que ja podríem dir, i ja estaven reclamant això, que les cantines, sobretot les cantines de centres i en el parc de centres no se poguessin disposar d'aquestes begudes perquè no eren el més sanes possibles per l'alumnat.
Clar, Joan Ramon, imagina que podeu fer només això, dir a les cantines de l'institut que no venguin aquest producte, però que no, de moment no podeu prohibir que un alumne en 15-16 anys comparegui amb un entrepà i una beguda d'aquestes energètiques. Quins efectes observeu, si és que no ho observant, no? Perquè dèiem que afecta a la conducta, a la son, a la capacitat de concentració. Penseu que ja se nota això dins l'aula?
Sí, evidentment. Ho trobes a l'anar que les 8 de matí ja venen amb una excitació, diguem, de moviment, de cerebral, etcètera, que no és normal. Vull dir, el normal és que venguin dormits. I és totalment el contrari. Venen enfuriats, per entendre'm-nos. I, clar, vull dir, després dins una aula, moltes vegades en procediment d'alumnes que tenen TDAH, etcètera, i encara...
Joan Ramon, me deixes bocabadada amb el que contes. Vull pensar que és anecdòtic o que passa de forma puntual o parlam de conductes generalitzades.
Evidentment no estem parlant, jo no sé quin tant percent d'alumnes, m'explic, però moltes vegades, madurament, potser a vegades el consumeixen aquells alumnes que inclús manca o necessiten, val? De qualque manera. També avui en dia això ho junta amb el tema dels mòbils, que moltes vegades ells estan fins no sé quines hores en les pantalles a cara seva, es cap i la fi és una manera que se despertin una mica, però clar, l'efecte que després produeixen no és més sa.
En el final...
Però bé, m'ho hem donat compte també...
Disculpa, te deia que al final acaba sent un cercle viciós, no? Volen fins tard, mirant les pantalles, dormen poc, però per no tenir sones de matí prenen aquesta beguda energètica que els excita, que els fa no estar concentrats a dins l'aula, però els fa estar nerviosos. És com això, no? Està dins una roda que és una mica mala d'aturar.
La roda era aquesta, però també el que m'ho hem donat compte, que anàvem a comentar abans, és que, va molt bé, no se venen dins els centres, però da igual, no? Venguem cap al centre, passen per el súper, el compren, i el duen. Nosaltres ara mateix no som qui per dir tu no pots consumir això. Evidentment, els hi faré una reflexió, trobem-te pedagògica, que no és el més sa que estiguin veient aquestes begudes, manco en aquell moment perquè necessiten estar concentrat, etc etc. Però fins aquí podem arribar, m'explic? I molt bé, vull dir, la prohibició aquesta ojalà surti i ojalà sigui, però hem de ser conscients del que pot passar. Vull dir, això passa la mateixa amb l'alcohol i amb moltes altres coses. Entrarà un company que té més de 16 anys, el comprarà i se'l veuràs altre. Per tant, se demana sempre si una persona té 16 anys quan tenta comprar una cosa a un bar o a segons on. Vull dir, són coses que són males de legislar, són coses que són males de controlar, entre cometes, però que aquestes begudes produeixen aquests efectes que estàveu comentant vosaltres mateixes, està clar i està comprovat.
Mira, i de fet volíem afegir la veu d'un altre expert, en aquest cas d'una psicòloga, de la Núria García, col·laboradora habitual del nostre programa, precisament per conèixer una miqueta com pot arribar a afectar en el cervell, no?, l'estat d'ànim, en aquesta conducta que també dèiem que arriba a notar-se, no?, dins una aula. Núria, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bé, d'entrada, no? Digue'm-nos què passa amb el cervell d'un adolescent que consumeix altes dosis, en general, de cafeïna, ja sigui cafè, beguda energètica o el que siga.
Clar, pues el primer que veiem és, efectivament, una alteració de la son, que això ja ho heu comentat. També predisposa moltíssim a que hi hagi una desregulació de lo que dèiem del sistema nerviós i que, per tant, estiguin més predisposats a tenir ansietat o irritabilitat. I, per suposat, aquests canvis de conducta o aquesta falta de control i d'autocontrol, que ja de per si amb adolescents es manco, perquè el cervell no està del tot desenvolupat, i si a més li posam cafeïna i substàncies que no mos ajuden, doncs molt pitjor.
I creus que pot arribar a generar dependència o alterar també l'estat d'ànim, fins i tot generar ansietat o irritabilitat?
Sí, sí, per suposat que sí. No només perquè són productes que a nivell de consum estan fets per això, sinó per el que comentàveu d'aquest cercle viciós, no?, que al final és molt complicat que ells tots sols ho puguin rompre i, per tant, sempre se veuen com a necessitat de prendre aquest tipus de begudes per suplir la falta de son i per haver estat moltíssim de temps en pantalles el dia anterior.
Núria, abans mos deia en Joan Ramon que d'alguna manera els mestres, els professors en general, allò que intenten és conscienciar, explicar en els alumnes com de dolent pot arribar a ser consumir begudes energètiques d'aquest tipus, però, per exemple, no sé, així com altres qüestions que se tracten com a xerrada divulgativa, no sé si, per exemple, tu, és el teu cas o no, has fet alguna xerrada precisament sobre consum de begudes d'aquest tipus, un poc per conscienciar, per enviar un missatge tant a famílies també com alumnes, no?, de les conseqüències i de les repercussions que pot arribar a tenir.
Clar, això és molt interessant perquè sí que és vera que amb alumnes, amb adolescents, se fan xerrades, bueno, sí, per conscienciar, no només de begudes energètiques, sinó en general de qualsevol substància i producte que pugui generar aquesta addicció i que no sigui bo per ells, però molt especialment en les famílies. Perquè és vera que passen
Núria, me sap greu, però tenim dificultats per escoltar-te bé. En tot cas, també traslladam les teves reflexions a Joan Ramon i desitjam que un altre dia puguem millorar aquesta connexió que no se sentia de forma nítida. Continuem amb tu, Joan Ramon. Des del punt de vista educatiu ja ens has explicat, no?, com afecta, com alguns nins venen alterats, com això altera també la dinàmica de la classe. Si això arriba a concretar-se, a ser una realitat, penseu que se pot valorar de forma positiva, que serà una passa endavant? Serà una passa valenta? Perquè recordem que també hi ha molt de dobbers al darrere.
Sí, evidentment, nosaltres pensem que és una passa valenta. Totes aquelles passes que siguin en pro de la millora de l'alumnat, nosaltres, evidentment, hi estiguem d'acord. Però el que crec que estava a punt de dir a Núria, que les famílies hi tenen
Exacte.
Gran part de poder-nos ajudar, perquè, evidentment, em sagra durar d'aquesta manera tan senzilla, però, vull dir, si no els donem els dobets necessaris que perquè ells vagin en el bar, etc., no els consumiran segons quins altres productes. Vull dir, moltes vegades jo dic a les famílies, el més sa és que li faceu vosaltres penet i li doneu. I no necessiten cap cèntim.
Home, ja, entre adolescents a vegades és difícil, no? Perquè és veritat, quan el consum, no?, depèn sobretot d'edats, parlem de 16, 15, amb els adolescents, m'imagino que és un poc més complicat. Els més joves o els més petits sí que se pot fer aquest control que tu deies, però amb els adolescents és més complicat, veritat?
Bueno, els controls es pot fer ben igual. Tu li fas per entret de matí, no li dones 100 cèntims, ja t'he dit jo que no compren res. Vull dir, a vegades és així de simple. Vull dir, però clar, a vegades quan tu eres més còmode dones-li cèntims i no prepares panet i que ja que se comprin el que vulguin. Que moltes vegades tenim problemes de que l'alumnat de vegades du dos bes i el que manca o mengen és un panet. Mengen altres productes que no és panet. Val? Que també aquí potser també hauríem de fer una passa també valenta en la reglamentació de tot el que se pot vendre a una cantina educativa, però això també té altres explicacions, m'explico. Vull dir, a vegades prohibir no que van de veure que sigui el més educatiu possible, perquè dir que sortint de fora d'un centre podran comprar, tindran accés a comprar el que ells creguin pertinent. Per tant, a vegades la prohibició pot ser bona i pot ser dolenta des punt de vista educatiu. Depèn una mica de com se vegi.
Una darrera pregunta per na Núria abans d'acomiadar-la i perquè el Manco pugui acabar el seu argument que deia, el que acabava de dir just ara també Joan Ramon, no? Que les famílies tenen part de responsabilitat en tot aquest procés. Núria, pots acabar el teu argument?
Sí, ara sí. Pues deia que efectivament venim d'uns anys que cada vegada els adolescents tenen, per sort, més llibertat a l'hora de decidir, però sí que és veritat que aquí s'ha de diferenciar molt. Hi ha decisions que sí que depenen d'ells i s'ha de fer com una crida a la responsabilitat, però no quan implica que, per una banda, a nivell maduratiu, tal vegada no estan preparats per decidir això, i per una altra banda, quan afecta la salut. Aquí són els adults i els pares i la família que ha de prendre les decisions i les mesures per controlar una miqueta això. Sí que és veritat que intentem que a nivell autonomia puguin decidir, també per l'autoestima, però no en coses que puguin implicar aquests problemes.
Idò, Marta, per ventura, mos hem de quedar amb aquest darrer argument, no?, que de na Núria, que en el final, evidentment, els joves volen decidir, però si se tracta de la seva salut, per ventura són els pares els que haurien de posar fil a l'agulla.
És un argument molt interessant. Perquè,
i molt vàlid, també.
I tant, perquè ens parla d'educació, i educació és una tasca, evidentment, conjunta, no? I aquí el paper dels pares, dels tutors, dels familiars de la tribu, no?, en si, és de gran rellevància. Estic molt agraïda, Joan Ramon, president d'ADESMA, recordant que ADESMA és l'Associació de Directors i Directores d'Educació Secundària de Mallorca. Que moltíssimes gràcies, Joan Ramon.
Gràcies a vosaltres.
I a Núria García com a psicòloga. A tots dos, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un apunt molt breu abans d'escoltar els anuncis. En crònica de successos, un home de 27 anys ha resultat ferit aquest divendres en un accident de moto en el camí de Son Roig a Sencelles, a Mallorca. Segons la informació que tenim, facilitada per SAMU, l'accident hauria estat casual, ha ocorregut de matinada, a prop de les 3 de la matinada d'aquest divendres. L'home ha estat atès per una ambulància de suport vital avançat i traslladat després a l'Hospital Universitari Son Espases amb politraumatismes. Aquesta és la darrera hora d'aquest incident. Són ja les 10:45. Si vols, sembla escoltar amb uns consells i continuem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
Avui, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, de 3 a 6 del capvespre, tot l'equip de Tental t'espera per jugar una estona amb les paraules. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per lluny. Miró, Barcelona. que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El dia, amb Marta Grau.
Ha arribat el moment de saludar un company a qui estimam molt, a qui ens fa molta il·lusió, sobretot veure tan recuperat i a punt de rebre, ja ho estic dient tot, eh?, la medalla d'or.
Cridaré el teu nom fins que arribi el teu cor, fins que el dia torni vespre, fins que quedi sense veu. Cridaré el teu nom, cridaré el teu nom.
Com diu, una de les seves cançons més reeixides, Són dies de cridar el seu nom i ben fort, perquè Jaume Anglada, després d'un ensurt del que s'està recuperant, és l'home de moda, ja que demà rebrà la medalla d'or de la comunitat i és un gust veure'l tan bé i de poder parlar una estona amb ell. Jaume Anglada, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Xisco, molt bon dia, Marta. Encantadíssim d'eixerir i xerrar avui amb vosaltres. Gràcies de tot cor.
Clar, te volia demanar, tu que ets un home d'escenari i sobretot que ets un home acostumat a estar revoltat de masses, com durs els nervis 24 hores abans d'aquest estat institucional en què te posaran la medalla d'or de la comunitat?
Són uns nervis diferents, és una emoció diferent, perquè en aquest cas sentir-me que puc dur aquesta medalla d'or, la major distinció que dona el govern balear, pues és un honor compartir també i formar part de la llarga llista de guardonats de que duen aquesta medalla. O sigui que és un honor i una responsabilitat, també. O sigui,
sí, però...
Gràcies, Carlos i Marta, però bé, ho he de dur amb orgull i en el meu coret, com dius la cançó.
Ara que te deien, Xisco, si hi ha nervis davant aquest lliurament de demà, jo no el veig molt nerviós, perquè sembla que mos està escoltant des d'una cafeteria a un lloc paradisiac, veiem les palmeres de fons, aquest dia de sol. On te trobes ara?
Pues mira, Marta, me trobo en el Club Nàutic de Palma, en el Real Club Nàutic de Palma, perquè he vengut a fer també un parell de coses i avui estic aquí, m'ho he agafat aquí, i d'aquí me'n vaig en el traumatòleg, o sigui que així és el dia a dia meu.
Home, és veritat que vàrem tenir l'oportunitat de parlar de forma breu fa uns dies, no?, i explicaves que és un procés llarg, però que te trobaves molt animat. Ara mateix, en quin punt estàs? Hi ha rehabilitació per davant? Te vàrem veure ahir en aquesta entrevista amb la nostra companya Rosa de Lima, super recuperat, amb feina encara per davant, però conta'ns en quin punt te trobes.
Estic en el punt que encara hi vaig a rehabilitació, val? Clar, de vegades qualcú me diu, però una altra vegada vas a rehabilitació, però una altra vegada, i de vegades els he de dir, però que abans no caminava, que fa 3 mesos o 4 mesos anava en cadira de rodes. És vera que no estic perdonant ni cap dia de recuperació, ni, o sigui, la rehabilitació està sent molt, molt important per jo i la veritat és que m'està anant molt bé a nivell físicament i després també és una feina que de vegades diuen que les ferides que més mal fan són les que no se veuen, no? I això també és un altre tipus de feina que he de fer a nivell psíquic, a nivell mental i a nivell emotiu. Però intento, Marta i Xisco, fer feina cada dia per recuperar-me i estar en el 100% una altra vegada.
Clara, na Marta fa referència en aquesta entrevista preciosa que te va fer ahir na Rosa de Lima. Se nota que hi ha molta complicitat. Me va encantar veure-vos tots dos parlant una estoneta. I un dels titulars va ser que la moda de sa gent, en definitiva, t'ha salvat durant tots aquests mesos. I te volia demanar, Jaume, quin paper ha tingut el suport del seu públic, però també sa família i els amics, en poder-te veure tan bé com te veiem ara mateix.
Pues mira, Carlos, Marta, mira, m'agradaria... Mira, jo crec que m'ha salvat primer el personal sanitari, tant de Son Espases, i m'ha ajudat molt també la gent de Sant Joan de Déu, però jo crec que l'amor de la gent i l'amor de la família, de gent anònima i de gent coneguda, dona igual si són admiradors o són fans, com tu has dit, són tots amics, i és vera que jo abans me sentia estimat, però crec que mai m'he sentit tan estimat de veres com després del meu episodi, en què de dia d'avui, del meu episodi que vaig tenir el passat mes d'agost. I crec que l'amor de la gent i el personal sanitari de Son Espases m'han salvat la vida i la família.
I des d'aquí ho sabem, perquè són moltíssimes les persones que demanaven per tu. Recordes el primer moment en què tu, ja començant a recuperar-te, obs el teu mòbil, li dones a WhatsApp i te trobes, jo que sé, centenars de missatges. Recordes aquell moment?
Clar que me'n record, Marta. Va ser... quasi m'atreveix que dir, quasi en el principi de setembre que vaig recuperar el meu mòbil, me varen donar, i quan vaig veure quant de missatges tenia per llegir, no m'atreveix que dir-te el número, però era una verdadera barbaritat. Quan te dic verdadera barbaritat, no són 100, són mils i mils de missatges. Més de 5.000 missatges per contestar. I vaig dir, joder, aquí no feia nada, jo que no m'agrada, que no som molt ràpid contestant. Ho vaig deixar, vaig fer de bon mallorquí i vaig dir, ja ho miraré demà. I això és el que vaig fer molt poquet a poquet. Després també vaig obrir les xarxes socials i també estava ple de missatges. Però sí que vos he de dir que tots en gestes de carinyo i d'ànims i de ànim, Jaume, que en sortiràs d'aquesta. O sigui que només puc dir gràcies.
Som a conversa amb Jaume Anglada, heu sintonitzat Ivetra Ràdio, també Ivetra Televisió. Estan parlant amb un dels cantautors més estimats d'aquest arxipèlag nostre. I te volia demanar, Jaume, què vares pensar o què vares dir quan vares saber que te donarien la medalla d'or de les Illes Balears. No sé quina va ser la reacció, si t'ho creies, si no, si tot d'una vares pensar què me posaré, perquè, clar, és un acte important, anar a curro, a replegar una medalla. No sé què va ser allò que primer te va passar a pescar.
Era la darrera pregunta, però l'avançada, perquè volia tenir temps de demanar això,
de poder comentar-ho.
Bé, lo primer, no vaig pensar en cap moment que era una broma, no? Perquè primer me varen cridar, després vaig tenir l'oportunitat de xerrar amb la presidenta i vaig pensar que me sentia molt honrat i que me sentia molt afortunat. Vaig dir que sí, vaig donar les gràcies i després, un parell de dies després, vaig començar a pensar quina roba m'havia de posar, perquè com que m'ha magrit molt, havia de recuperar qualque traje de fa molts anys, no? I, vale, no sé si aniré molt curro, però sí t'he de dir, Xisco i Marta, que aniré mudat. Com me dius, mo mare sempre, has d'anar mudat. I aniré mudat, i és vera que ho faré el millor, i sobretot en s'agraïment i en sonó que mereix, i orgull que mereix rebre aquesta medalla d'or que otorga la... el govern de les Illes Balears.
Segur que se viuran moments molt emotius perquè hi ha molta gent que t'estima, no?, que podrà assistir en aquest acte, donar-te una abraçada després de tant de temps. Jaume, això te canvia la vida, m'imagino, no? Quan un viu un cop d'aquestes característiques, te n'adones, no?, de la fragilitat de tot, de valorar, d'abraçar els teus éssers estimats, coses que poden semblar atòpics, però quan te passa en primera persona, m'imagino que la vida dona un gir.
Sí que és vera, Marta, sí que dona un gir. No és tot d'una que ho saps, però poquet a poquet m'estic donant compte que la vida m'ha donat una segona oportunitat per continuar viure i disfrutar de tot el que vivim i tot el que estem vivint, i és vera que poquet a poquet ho he d'assumir, ho he d'assimilar i he de reconèixer que he tingut molta, molta sort i he d'aprendre a viure aquesta segona oportunitat que me dona la vida, que és el millor que tenim.
Ara parles d'aquestes segones oportunitats, de punts d'inflexió, podríem dir, jo crec que aquesta medalla corona aquesta segona etapa o tercera d'en Jaume Anglada, i te volia demanar, Jaume, clar, tu ets un home essencialment músic, que sempre has fet música. No sé com t'hi relaciones ara amb la música. Si n'escoltes molta, si n'escoltes poca, si intentes agafar en qualque moment la guitarra, no sé ara com te relaciones amb una cosa que estimes tant com ets la música.
Clar que ho fa, Xisco. És vera que, com que vaig tenir un cop també ses muñeques, vaig poquet a poquet, sensibilitat de cap a la guitarra és diferent. També la meva veu ha canviat un poquet, d'estar tant de temps enquemat i de no xerrar i no emplear el que et se veu. I tot això, poquet a poquet, també és una feina que he de tenir i que estic fent cada dia un poquet. També és vera que quan estigui hospitalitzat pues, no escoltava molta música i tampoc llegia molt, era un tema personal meu, però ja estic començant i estic disfrutant d'escoltar cançons, d'escoltar música, d'escoltar la música que jo m'agrada i de que poquet a poquet tornar a agafar la guitarra i intentar modular i ampliar la meva veu, perquè sempre ha estat i encara continua sense la meva passió.
Estic segura que d'aquesta experiència ja te ronda alguna idea, noves creacions de cançons, perquè quan un, evidentment, passa per un moment vital tan important, segur que hi haurà alguna nova cançó en el futur, veritat?
És veritat, Marta. Qualque cosa està començant a fraguar. Clar que sí, Marta, clar que sí, perquè sempre ha estat la meva vida i d'una manera nova he de tornar a posar proa cap a aquesta segona oportunitat de vida, però en el que sempre ha estat la meva passió, les meves passions i el meu amor.
Com se nota que és un home mariner en Anglada, a posar proa cap a aquest nou destí.
I des del Club Nàutic de Palma. Clar,
tu i jo haguéssim dit, mirarem cap endavant, si podem, però en Jaume Anglada ja va amb vaixell, és a dir, ja va amb velocitat de creuer, que és com el veïm ara, que t'he dit que... T'ho he dit abans, jo el veig molt guapo.
Guapíssim.
És a dir, aquest sol li escau en Jaume Anglada.
Sí, sí,
i jo estic convençut que demà serà una de les persones que més flashos rebrà, no només per la medalla, sinó també per lo curro que s'està posant.
Jaume, des d'aquí t'enviant de tot com una abraçada enorme, una besada de part de tot l'equip que fa possible aquest programa. Ens alegra moltíssim haver tingut aquests minuts de conversa amb tu. Moltíssimes gràcies i demà estirem ben pendents d'aquesta entrega.
Igualment per vosaltres, gràcies per aquest temps i donar-me l'oportunitat de no només donar-vos gràcies a vosaltres, sinó també a totes les Illes Balears per tenir la sort de dur i que durem amb orgull aquest reconeixement que és aquesta medalla d'or de les Illes Balears. Moltes gràcies a tots i gràcies.
Una abraçada també per tu. Quin gust veure Jaume Anglada tan bé, veritat, i sobretot a poques hores de rebre aquesta medalla d'or, que recordem serà demà el primer acte públic després de tot aquest ensurt, de tota aquesta etapa. Arribam d'aquesta manera a les 11. Continuam, Xisco.
Exacte, no, i en tornar a bullar cine.
És veritat,
i tenim com ara, també parlant de salut mental, és que jo...
Ja fris,
un pixo, un globet d'aigua...
I tornant-te a donar.